l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 236, el 23è de la 8a temporada. Avui parlarem de Peak Oil, o del pic del petroli, el concepte que descriu el moment en el qual s'assoleix l'índex màxim d'extracció de cru, després de la qual la producció inicial rep un decreixement terminal.
No hi ha suc.
No hi ha suc. Lligarem aquest concepte amb el decreixement econòmic actual i les previsions a futur, i ho farem acompanyats pel nostre expert de capçalera en macroeconomia, el professor José Cabré, i amb un autèntic convidat d'excepció, expert en temes de Peak Oil, doctor en física teòrica i científic a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, l'Antonio Curiel. La part de la tertúlia tecnològica avui, per raons òbvies, serà molt més reduïda i centrada en el greu problema de phishing consentit dels portàtils Lenovo.
És algo espectacular.
Terrible. Aquest programa t'arriba gràcies a capsidet.cat, l'empresa...
En Josep Torrano no té un Lenovo?
Tots tenim Lenovo. L'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de torre d'extracció petrolífica...
Sí,
sí. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic Sergi Peruccio, agafant el ritme dia rere dia.
Digues hola.
Hola, vinga. Coproducció, direcció i postproducció Marc Alier.
Aquí mateix.
Producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem
a totes les emissores que ens remeten a les seves respectives graelles, a la gent de Canal Digital
de
i a la gent
Digital.
De Nació Digital i a Ràdio Andorra. I no saludem els que no ens remeten.
Com sempre. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, saps que avui estic molt content?
No m'estranyaria gens.
Estic molt content, a veure, per
perquè tenim
coses.
El José Cabré, que fa dies que no el
sí,
teníem.
Sí, sí, sí. A més, que el José últimament estava de viatge per puestos, no? Burkina, Vietnam...
Sempre estava
parlant. Sí, vull ser com el José. Això és... a veure, estic content per dues coses. Una primera, el rumor sobre l'Apple Car, que serà molt car, serà molt car, continua, hi ha fins i tot la gent de Top Gear, el programa aquest de la BBC sobre cotxes que estan com un llum, són tot uns referents periodístics, ja han parlat de l'Apple Car, o sigui, això ja és oficial, que és un rumor oficial, o sigui, en
sembla
el món d'Apple
sí.
Tenim rumors oficials, ara ja és rumor oficial, igual que l'Apple TV, que fot 10 anys que se'n parla
i
no ha arribat. L'altre és perquè, a veure, perquè hi ha gent que ens escolta i el nostre amic Raül Arribas, que el trobem a faltar molt, perquè a veure si algun dia vens, Raül...
El Raül Arribas té aquesta funció a les tertúlies que es diu contrapès.
Sí, i renyant Marc.
I renyant Marc. Bueno, renyant Marc ho fa encara que no estigui a la tertúlia.
Exacte, llavors m'ha renyat per Twitter perquè el vaig parlar sobre Bluetooth i Android i vaig dir que no funciona. Llavors, bàsicament, el protocol de Bluetooth a Android està ben implementat. El problema que passa és que si tu tens un Android i tens, per exemple, quatre aplicacions que facin servir el motor d'àudio, per exemple, una aplicació de llegir llibres, una aplicació de podcasting, el Google Music i una aplicació que faci allò d'iPod, no? Doncs el Bluetooth, com que el sistema operatiu Android, doncs no hi ha algú que organitzi el tema, quan tu entres en el cotxe i fas play, tocarà alguna cosa aleatòriament dels quatre programes.
No
necessàriament el que estava tocant. O sigui, tu estàs escoltant una cosa, pares, enges, fas play i sona algú aleatòriament. I això és molt molest, sobretot quan estàs a l'autopista. Vull escoltar algú que tenia un podcast que volia escoltar, play, i de cop i volta pues, et surt un audiollibre. I llavors dius, ara què tinc que fer? Pues, vaig aquí a 150 per hora,
a 120
per hora, i tinc que agafar i mirar el que estic fent. Llavors no pot ser. Llavors, per això dic que Android amb Bluetooth no va bé, perquè no està orquestrat el sistema d'àudio. I això és molt molest, almenys per una persona que escolta diversos tipus d'àudios.
Saps una cosa, Marc?
Què?
Avui estic jo molt content.
Estàs tu també molt content.
Saps per què? Perquè portes ulleres de sol,
sí,
cosa
sí, sí.
Que et va molt bé amb la quantitat d'hores que inverteixes llegint el guió. Saps?
Ei, avui he entrat al guió.
Ho has fet.
Per mi, el 2015 he entrat al guió.
Android i Bluetooth. Escolta aquesta falca si vols contactar amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Molt bé, una abraçada des d'aquí als amics de Ràdio Platja d'Aro, que ens van enregistrar aquestes falques magnífiques i que ara ens registraran una de nova per les propostes mosseguis i els nostres suggeriments
I
o revisions.
I la de Capsi de la canviarem?
Ja veurem, estemos en ello. Entrem en temps de diàleg o de conversa i ho farem amb José Cabré. José Cabré, benvingut. De nou,
gràcies,
ara sí, oficialment, expert en macroeconomia i política econòmica de la UPC i amic del programa, i l'Antonio Turiel. Antonio, benvingut.
Hola, què tal?
Llicenciat en Ciències Físiques i en Ciències Matemàtiques per la UAM, doctor en Física Teòrica també per la UAM, científic titular a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC i autor del blog The Oil Crash, del qual hem extret un article que ens servirà una mica de guia avui a la conversa que tindrem avui. Hem dividit les preguntes seguint el fil conductor d'aquest article, i que es titula, per cert, Declive energético y asignación de recursos, i ho farem primer parlant de definicions i diagnòstic, tal com ho porta l'Antonio, i en un segon terme enfocarem més cap a les previsions i possibles solucions que fan por. Ja us ho dic ara perquè me l'he estat repassant així.
Mama por.
Què és el peak oil, Antonio?
El peak oil, bueno, ja l'has comentat al començament del programa, és el moment en el qual l'extracció de petroli assoleix el seu màxim, no? Aleshores és quan ja estem extraient el petroli a tota la velocitat que podem arribar a extreure'l. I a partir d'aquest moment, doncs, va mica en mica caiguent la producció anual i cada cop més ràpid, i arriba un moment que arriba a ser força ràpid. Aleshores, el problema del peak oil no és, com es diu de vegades, que s'esgoti el petroli. El petroli, evidentment, s'està esgotant des del moment que van treure la primera gota, perquè hi ha una quantitat finita. Mm. Però el problema és que la renda petroliera que tenim cada any és inferior, no? Ara mateix s'estan produint uns 68 milions de barrils diaris de petroli cru, i fa uns anys se produïen 70. I això és bàsicament com el que té un sou i se la van baixant, no? Tu al començament cobres una quantitat i després cada any te van pagant menys, no? Pues aquest menys que vas tenir has d'intentar fer les mateixes coses que feies o les que puguis amb aquesta renda cada cop inferior. Per tant, és una qüestió problemàtica i perillosa econòmicament, uh-huh. perquè en el fons és que l'oferta ja no és capaç de seguir a la demanda i no s'han de readaptar.
En l'article parles de dos màxims, el màxim en energia o màxim energètic i màxim volumètric. Pels que no estem aquí avasats, quina diferència entre un i l'altre? Perquè em sembla que el volumètric arribarem ara, enguany, aquell 2015.
Sí, possiblement, no? Encara no se'n sap. Aquestes coses normalment es veuen més bé des del retrovisor, no, ja. No és del davant, no? El màxim d'energia, per les estimacions que jo faig a partir de les dades que dona sobretot l'Agència Internacional d'Energia, sembla ser que va ser en algun moment entre el 2008 i el 2010, perquè es va mantenir força plena en aquell moment. Però el volum de petroli que s'està produint, perquè hi ha una manera molt tramposa de presentar les estadístiques de petroli, pues estem barrejant coses que són molt diferents. Estem barrejant biocombustibles, que es diu, o les sorres bituminoses, que és una mena de quitrà que transformen en algo semblant a petroli, i altres tipus de coses que s'estan barrejant allà, i no totes tenen la mateixa quantitat d'energia per litre, per volum. Aleshores, en quant a volum, el volum total de tots hidrocarburs líquids, no només petroli cru, sinó totes altres coses que són succedanis més o menys bons o dolents per fer el mateix, en volum sembla que encara no hem arribat, semblaria que estaríem arribant aquest any, probablement, però en energia no, en energia ja sembla que fa uns 5 anys que hem arribat.
Però l'energia també hi ha un factor que depèn, que és la nostra capacitat d'aprofitar aquesta energia. Per exemple, sembla que els automòbils, l'aprofitament energètic està entre el 25 i el 35% d'aprofitament, i segurament ara amb els híbrids la cosa puja una miqueta més, sí. Però...
Sí, evidentment, a veure, no, en termes econòmics hi ha dos efectes que contribueixen al creixement econòmic. Això hi ha un economista que es diu Gaël Giraud, que és francès, Bueno, aquest nom és evident.
Pot ser canadenc del Quebec. O...
Sí, no, però aquest és francès específicament. I aquest analitza l'impacte que té sobre el creixement econòmic, el consum d'energia i l'eficiència en el consum. No? I aleshores, per cada 1% que s'està pujant del PIB actualment, pues, aproximadament un 70% és simplement més consum d'energia i un 20% addicional, que és l'eficiència en l'ús de l'energia. Aleshores, ja la baixada de la disponibilitat d'energia és un problema. Es pot compensar parcialment amb millores en l'eficiència, però primer, les millores en l'eficiència tenen un recorregut limitat. És veritat que un motor d'explosió típicament aprofita entre un 25 i un 35% de l'energia que s'està del petroli o del combustible que s'està posant allà, però també és veritat que és molt difícil augmentar significativament aquesta eficiència energètica i a més tenir en compte que els motors més eficients també tenen costos energètics previs embeguts molt significatius.
Sí, deien, per exemple, que un Toyota Prius, per fabricar un Toyota, l'impacte ambiental que té un Toyota Prius, que diguéssim és el cotxe abanderat de la... Passa que es va fer servir en el fòrum 2004, aquest fòrum fantàstic que vam fer, que clar, per fabricar-lo has d'anar a buscar níquel a Canadà, es refina a Europa, es porta a Xina, es transforma en una espuma, després es porta cap a Japó, que sí que entra les bateries, i llavors al final gairebé el cost ambiental d'un Prius és el mateix que el d'un Land Rover Discovery, que és el cotxe menys ambiental possible, no?
Ara aquests dies sentim dues coses. D'una banda, vull parlar del fracking, no? Perquè d'una banda sentim que és molt, molt dolent i que té molts problemes i terratrèmols i no sé què, no sé quantos, i per l'altra també te'l venen com si fos la gran solució, que bueno, ara com si tornéssim a començar a tenir petroli nou, no? I fresc, cosa que no és ben bé així, no? El fracking no és òbviament cap solució. En canvi, els Estats Units s'han permès jugar amb els preus gràcies a aquest concepte, no?
El cas del fracking, estem parlant d'un recurs, d'un hidrocarbur que és molt extrem, que costa molt d'extreure. Pensem que estem bàsicament fracturant una roca que no és porosa perquè l'hidrocarbur que està allà contingut pugui fluir, i això es fa en un grandíssim cost energètic i per tant en un gran cost econòmic.
I ambiental.
Evidentment ambiental, o sigui, jo sobre les qüestions ambientals normalment no m'hi poso, més que res perquè si ja entra l'econòmica no té sentit, ja no sé ni per què parlem de la resta. És a dir, en principi s'ha explotat com una manera de compensar la davallada que ja es nota cada cop més del petroli convencional. Els Estats Units han arribat a produir una quantitat significativa de petroli mitjançant fracking. Aquí per cert no hi ha d'això, aquí el que hi ha és gas de fracking, que és encara pitjor en termes econòmics, no? Però bàsicament ho han fet perdent diners. És a dir, jo justament analitzava fa poc un informe del Departament d'Energia dels Estats Units de juliol del 2014, de l'any passat, i ells bàsicament analitzen la situació financera de les 127 companyies més grans de gas i petroli del món, incloent-hi privades i públiques, arribant a la conclusió de que l'any passat havien perdut 110.000 milions de dòlars, la diferència entre els costos de produir i els ingressos que és realment...
I més ara que el petroli està baixant de preu.
A la qual cosa ara estan perdent a mans plenes. I una part del cost tan gran que hi ha ara ve del fracking. No és només el fracking, també són les bituminoses del Canadà, també són els biocombustibles, són altres coses. També.
Però que el petroli, diguéssim, de fàcil extracció, aquest ja ens l'hem polit, i ara el petroli que estem tenint, hi hagi més o hi hagi menys, no és de fàcil extracció, diguéssim, és de cada cop més difícil extracció. No?
És cada cop més difícil extracció, cada cop més car. Ja perdien diners abans i ara estan perdent diners a mans plenes. I ara el que està passant, que és un fenomen d'aquest aquest any, és que els pous que estaven en operació de fracking i d'altres pous als Estats Units estan caiguent en picat. Del mes d'octubre a ara han caigut un 37%, han tancat un 37% de tots els pous que estaven
perquè
operant.
Perquè no són rendibles.
Bueno, és que, clar, evidentment estan perdent diners les operacions, la qual cosa s'anticipa un moviment perillós.
Ja, i aleshores per què baixa el preu? Perquè és que hem anat a posar benzina aquests dies, flipem, no sé, no tenim la sensació de que estiguem davant de cap crisi ni de cap res, al contrari, ostres, estava 1,4, ara està 1 o 2, encara pots posar més benzina per menys pasta.
Jo, des de que fa 5 anys vaig començar a explicar aquests problemes, dic que més que fixar-nos en el preu, ens hem de fixar la producció. Per què? Perquè el preu farà oscil·lacions. El 2008 va pujar...
I són geopolítiques, no són estrictament...
No. El fenomen és un fenomen de natura completament econòmica i és típic de qualsevol matèria primera quan arriba, al seu màxim de producció, el preu comença a oscil·lar salvatjament. Per què? Perquè els preus són elevats, és el que ha passat ara, els preus han estat força elevats i han acabat per destruir la demanda. És a dir, els negocis no s'han pogut mantenir a uns costos energètics tan elevats. Al final la demanda ha caigut, és el que ha passat. Fonamentalment el que ha passat és que ha caigut significativament la demanda, i al caure la demanda, lògicament, ha caigut el preu. I què passa ara? Ara el preu està en un valor relativament baix pel que necessiten les companyies per mantenir-se, I això que està fent? Està fent que es comencin a tancar explotacions, amb la qual cosa s'anticipa que d'aquí uns mesos
tornarà a pujar.
Tornarà a pujar brutalment. Aquesta pujada de preu tornarà a fer mal a l'economia, tornarà a fer mal a la demanda, tornarà a destruir demanda, tornarà a baixar, tornarà a tancar jaciments perquè no poden mantenir-se. I així entrem en una espiral de destrucció d'oferta i destrucció de demanda, que és molt perillosa, que és característica de quan un bé arriba al seu màxim productiu, sobretot si és un bé amb una demanda inelàstica, que es diu, és imprescindible, necessitem.
Lligat amb l'última...
Sí, sí, jo vull que, Antonio, que ens aclareixis quatre coses. De fet, el que està passant també és que hi ha països, o sigui, vosaltres coneixeu que hi ha l'OPEP, no? Sí, sí. L'organització aquesta. Aleshores, va haver-hi un moment, això és un joc, l'OPEP durant molts anys ha actuat com un càrtel, no?, de posar-se d'acord i aleshores disminuir produccions per intentar mantenir preus. Aquesta vegada Aràbia Saudí s'ha negat. És a dir, Aràbia Saudí, que hauria...
Ha sortit del càrtel, per entendre's.
No. S'ha negat a disminuir la seva producció perquè el preu es mantingués. I això és el que ha provocat amb l'afegit que els Estats Units ha començat a augmentar la seva oferta vale, a través del fracking, de cop hi ha hagut aparentment
més,
vale, producció, més petroli que mai, la demanda ja havia caigut per la nostra crisi econòmica en Occident, i això ha provocat que el preu caigui, però és evident el que està explicant l'Antonio, és evident. Saps? Jo rumio, vale? I per què? És a dir, per què tot això? Aleshores, Qui surt superperjudicat d'això?
Rússia, no? És el que ja sembla que
ha dit. Venezuela.
Rússia, Irán.
Clar, jo aquí ja em perdo, perquè em perdo. Però, aleshores, és això fruit d'una estratègia d'Estats Units per intentar fastiguejar no sé qui? Sí o no? Perquè el que tampoc acaba... Si fos que sí, o sigui, cada vegada que respons a una pregunta surten 300.000 preguntes més, no? Perquè els del fracking són tios privats. Aleshores, què passa? Ja la CIA ja subvenciona aquests tios? O em perdo,
la
saps?
Federal.
Em perdo.
A veure, tu ja saps que el que ha passat als Estats Units, si en part s'ha pogut fer el fracking, és gràcies a les successives rondes de quantitative easing. Pensa que als Estats Units, sense el fracking, s'hagués destruït ocupació. O sigui, tota l'ocupació neta que s'ha creat als Estats Units prové durant els últims 5-6 anys del fracking. Aleshores, ara hi ha hagut un interès de mantenir això. Amb la baixada de preus actuals, el fracking també pateix, i segurament ara que ja diuen que no faran més rondes d'imprimir diners, de l'alivi quantitatiu, doncs, bueno, doncs, evidentment el que passarà és que també les empreses de fracking tancaran i vigila, perquè hi ha molt de crèdit associat en aquestes empreses, es pot crear una bombolla, esclatar una bombolla de l'estil de la subprime de l'any 2008, o sigui que els Estats Units tampoc no sortiran indemnes. Què està fent l'Aràbia Saudita? Comandant a l'OPEP, perquè l'OPEP bàsicament fa el que faci l'Aràbia Saudita. Ells diuen que ells no volen ser els paganos d'aquesta crisi, és a dir, ells poden baixar producció, de fet l'han baixat una mica, però bàsicament ells diuen nosaltres baixarem la part que ens pertoca, la proporcional, no baixarem més perquè després altres es siguin flim, perquè escolta, nosaltres també patim, i aleshores tothom ha de compartir aquesta càrrega. La demanda ha caigut, en repartim la caiguda entre tots. De fet, Aràbia Saudita ha fet molts designes en aquesta direcció. El que passa és que, clar, Rússia no s'ho pot permetre, però ja estava perdent diners en la situació anterior, i Venezuela no s'ho pot permetre, Algeria no s'ho pot permetre, Nigèria, hi ha molts països que no s'ho poden permetre. Hem arribat a una situació de tal tensió a molts països que ja estan als seus màxims productius, alguns fins i tot caiguent, que la situació ja és insostenible. No hi ha un acomodo bo per tothom, és impossible, i entrem en una situació molt dolenta.
Amb aquesta reflexió, escolteu aquesta falca i seguim tots seguit.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
A l'estudi amb en José Cabré i l'Antonio Turiel, parlant de Peak Oil i relacionant-ho amb els problemes de la crisi d'energia o de recursos energètics. Tu fas una relació, Antonio?
Sí. Jo tinc una pregunta. Ara fa uns quants anys, potser 8 o 9 anys, vaig llegir una entrevista en aquest heroi de l'Aznar, que era l'astronauta, el Luque, que va pujar les banderes en l'estació espacial i saludava i tal, però era una entrevista molt interessant perquè ell explicava que allà en el NASA estaven treballant amb uns reactors que bàsicament podien cremar-ho tot, uns reactors de plasma que podien cremar-ho tot i produir una quantitat d'energia superbèstia, però deien que aquesta tecnologia per desenvolupar-la i desplegar-la feia falta que el petroli fos molt més car, perquè calien unes inversions inicials molt bèsties. Llavors, al final, em pregunto, que el preu del petroli, potser el que necessitem és això, és que el petroli pugi a 200 euros, no 200, 200 euros al litre o el barril, i llavors realment les energies i la investigació i invertir en certes tecnologies alternatives.
Bueno, jo no sé el que el Pedro Duque li va dir al José María Aznar, jo evidentment no ho conec.
No, això ho van dir, era una entrevista de la Contra la Vanguardia, era per situar.
Jo no conec totes les tecnologies, però en conec unes quantes. Els projectes de fusió nuclear sé com funcionen, estem encara lluny de poder fer un reactor comercial de manera factible, vull dir, això són coses a dècades vista, si tot sortís bé, no deixen de ser projectes, hi ha moltes variables incògnites que no sabem. I el problema gros que hi ha és que ara mateix no hi ha cap energia alternativa que tingui una profitabilitat semblant al petroli. Però el problema al final és aquest, és a dir, qualsevol font d'energia ha de donar un rendiment en termes energètics i per tant econòmics prou elevat per poder mantenir tot aquest tinglado, per poder mantenir tota aquesta societat que és devoradora d'energia i que li costaria molt no ser devoradora d'energia. Pensem que estem en un sistema econòmic que creix exponencialment i per tant necessita consumir tanta quanta més energia pugui cada any. Aleshores, jo, hores d'ara, jo no veig cap alternativa, ni renovable, ni res. Si no s'implanten a gran escala les energies renovables, no és perquè hi hagi grans conjures contra elles, a part que, evidentment, hi ha maniobres, el govern espanyol destaca.
Aquí a Espanya el que fan, per exemple, amb les fotovoltaiques és terrible.
El govern espanyol, efectivament, destaca per determinades maniobres que en va respondre això, però no és només Espanya el problema. El problema que tenen és que aquestes energies tenen profitabilitats que són insuficients pel que s'està demanant. No dic que no siguin profitables, però són
poc. Això és molt interessant, la teva reflexió és que no és que no siguin bones, no és que no siguin profitables, no és que no rendeixin, però no són substitutòries del que se'ns ve a sobre si no hi ha petroli.
Primer, no poden assolir l'escala tan bèstia del que estem consumint. I el segon és que el seu rendiment, expressant-ho en termes econòmics, típicament un inversor que està buscant un 5% d'interès i pot més, vale? Doncs aquestes energies, les inversions que tu fas en elles, en molts casos, depèn de la instal·lació, hi haurà algunes que seran molt bones. En mitjana estaràs en rendibilitats del 1-2%. Això, per una inversió capitalista, és insuficient.
Insuficient.
No, ja està. I és que aquí està el problema. Si ho mires en termes termodinàmics, en termes d'energia, el que veus és que el rendiment energètic és petit, és important, però no és prou gran pel que estem acostumats. Hem muntat un sistema, una societat i un sistema econòmic al voltant d'ell que bàsicament necessita fonts de gran rendiment. I si desapareixen de cop, doncs tenim problemes. Que ens podem adaptar? Segurament, però cal fer les adaptacions.
Mm-hmm. Jo el que veig, perdona, però recordo que l'Antonio, que ha vingut a l'OPC diverses vegades, no, ja? I ens explica que per persona a la Terra, vale? Necessitem per persona energèticament 27 esclaus energètics. És a dir, el problema és com ens ho hem muntat.
Explica el concepte aquest d'esclau energètic.
Expliquem-ho.
Una persona al dia, vale?
Una persona, diguéssim, occidental.
Tu, vale? T'aixeques al matí...
Ui, ara és un 54, perquè entre l'iPhone, l'iPad i tot...
No, escolta. Problema, sí. Tu t'aixeques, tu, el teu ser, t'aixeques, et rentes les dents, agafes
la
el
cafetera,
metro...
Agafo la dutxa, tot,
vale.
Això és aigua.
Veus
calenta.
Que estàs fent coses? Sí. Molt bé, això són 100 watts al dia o 200 watts?
No, són 100 watts de potència, és a dir, quan una persona adulta treballa a ritme constant, de manera continuada durant temps.
Però algun dia faig menys watts perquè, bueno, els gasto, però
sí,
són gasto de xitxa perquè vaig
agafar la bicicleta, hi ha quilowatts,
Però bueno, hi ha moments que fas més, hi ha moments que fas menys.
Mitjanes.
Sí que és cert que
La potència mitjana típicament per un adult són 100 watts.
Vale? Doncs tu consumeixes 2.700.
Al dia. O sigui, al dia. És una potència, és a dir,
amb el teu iPhone i el...
Clar, això són 27 persones treballant per tu sense parar cada segon de cada dia els 365 dies de l'any, eh? O sigui que si
miressis em mireu a mi com si jo fos algo excepcional.
No, però tu preguntaves.
Tu consumeixes molt més.
Clar.
Això és la mitjana mundial.
Clar,
tu consumiràs 45.
I un senyor als Estats Units potser consumeix 120. Això em palma una miqueta amb aquella pel·lícula de ciència-ficció, la Soylent Green, que es menjaven a les persones i tal, que al final, però ja els senyors viuen a casa seva i tenen una bicicleta estàtica i que la fan servir per generar la corrent que consumeixen ells. Amb una persona amb la bicicleta, nosaltres necessitaríem 40 persones amb bicicleta. no?
Deixeu-me explicar una anècdota. Sí. Jo ara he estat a Burkina, no? Vale? Burkina és un país molt pobre, molt pobre, amb l'índex de desenvolupament humà ocupa el lloc 183 de 187 països, vale? Per tant, és un país que en principi està molt poc desenvolupat, però jo hi vaig cada any i cada any veig grans transformacions. La transformació aquest any és que ha augmentat el número de motos exponencialment. I llavors dius, com pot ser? Doncs mireu, perquè les scoopies en allà costen 600 euros. És a dir, o sigui, lo divertit de la pel·lícula és no passa nada, vamos a saco, estos no tienen pasta, no te preocupes. Vamos a hacer motos más baratas, però no pot ser, aquests tios han de continuar consumint. No? Aleshores, aquest és el model boig, terrible. Em sembla a mi, no?
Sí. Anem...
M'agrada molt, eh? Us agraeixo... La bicicleta va perfecta, perquè és tot pla per allà.
Sí, sí. Us agraeixo que hàgiu fet, i a més d'una manera profunda, aquest diagnosi. Anem per les possibles solucions, perquè les que se'n deriven... Tu has fet una mecànica, eh? Parles de planificació de recursos, reforma financera, canvi del sistema productiu i gestió de les infraestructures, però que això són titulars, no? Diguéssim, les receptes que apuntes en el teu blog són dures i suposen renúncies i canvis de model, no? Cap a on anem? O quines possibles solucions tenim?
Jo també ho poso en aquell article, eh? No se aquí no hi ha res a negociar, això és així. És a dir, no és una qüestió del que volem, sinó el que puguem fer. Mm-hmm. Aleshores, la qüestió és evident, és a dir, tenim un sistema, com ha dit el José, que bàsicament es basa en creixement exponencial, fins tot produir motos a pèrdua, estàs perdent perquè estàs venent per sota de costos i demés, per tal de mantenir unes fàbriques en actiu, potser a Occident perquè, o a un altre lloc, perquè la gent encara pugui treballar, etcètera, etcètera.
Xina, segurament.
Però clar, al final, efectivament, però al final acabes topant contra un sostre perquè no pots endeutar-te més, perquè no pots més, perquè a més els recursos cada cop són més escassos i demés. Aleshores,
i la feina, que és un problema molt gran.
Evidentment. Aleshores, clar, estem en un sistema econòmic que només genera ocupació si hi ha creixement econòmic. Què passa si el creixement econòmic ja no és possible de manera durable? Què és el que passa?
I es pot generar ocupació si decreixem?
No. Es pot generar ocupació si sortim d'aquest sistema econòmic, en el nostre sistema econòmic?
No. En el nostre sistema hi ha una llei, que és una llei d'observació, no és una llei matemàtica, la llei d'Okun. Diu el següent, la llei d'Okun. És a dir, per què Espanya, que estem creixent econòmicament, no està disminuint la taxa d'atur? Perquè la taxa d'atur disminueix amb un 1%, l'economia ha de créixer com a mínim un 2% o un 3%, i al revés. Per tant, oblida-te'n.
Però és que si no hi ha ni energia que pugui avalar-nos en el nostre model un creixement d'aquest 2, 3, 4%, no només no crearem ocupació, sinó que continuarem destruint-la.
O
crearàs puntualment ocupació en un país, però el del costat estarà passant gana.
Fins que el problema d'escassetat sigui tan generalitzat que passarà el mateix a per tot.
900 milions de persones, 900 milions de persones, vale? Pateixen desnutrició en el món. Vull que entenguem també això. Nosaltres estem parlant d'un model que sí que és exportable a mogollon de països, però que l'únic que ens preocupa realment és a nosaltres, perquè som a l'ombligo, o ens pensàvem que era l'ombligo del món, i ara de cop estem tocats. Vale? Perdona, Tomàs?
Sí, acaba.
República Democràtica del Congo, guerra civil, han tingut una guerra civil on han mort més de 5 milions de persones. No ho sabem, això no ho sabíem.
És com una segona guerra mundial.
I no es preocupa, és el segon, o sigui, després de la segona guerra mundial, és el conflicte més sangrant que hi ha hagut en el món.
Yeah. I ha sigut ara.
Bueno, s'ha acabat, no s'ha acabat.
Mira, vale? S'havia acabat. Perdoneu els dos, vale. Antonio, José i Antonio, però m'esteu deprimint molt, m'esteu deprimint moltíssim. Per tant, us proposo que després parlarem de relocalització i rehumanització, que són dues de les receptes que m'han encantat de l'Antonio, però per alegrar-nos la vida, els amics de Quart Primera, que han estat aquí tocant en aquest programa, ens porten una nova cançó que acaben de treure ahir o abans d'ahir, que es diu Per favor, tot va bé.
Que estem bé, no hi ha res per què plorar. Jo també avui m'he sentit molt sol i tot ho he vist fosc, mort i desastrós. Si tu rius, jo riuré i tots dos podrem deixar. Veure si m'assons, sent un vell calaix. No insisteixis en fer-ho tot sol. Ja veuràs com tot passa molt millor. I si encara et sents tan sol, no pateixis, tot va bé.
Una mica d'alegria amb els quart primera, ja que se'ns queien unes llàgrimes de cocodrilo escoltant a l'Antonio Turiel i al José Cabré.
No, no, de cocodrilo no, llàgrimes de veritat.
De veritat, sí. A veure, l'article proposa una transició o un replantejament endreçat o ordenat que ja ara en aquest tros de la música hem dit que no es produirà, però que parles de relocalització i rehumanització. Què són aquests dos conceptes?
Bueno, bàsicament el sistema de globalització en el que estem vivint ara es basa en que és fàcil, és econòmicament rendible transportar mercaderies fabricades a grans distàncies, en la qual cosa, si justament comença a escassejar energia, tot i que no vulguis, les coses es relocalitzaran. I això pot tenir un efecte positiu perquè reactiva l'economia local, ajuda a que en llocs com aquí, que es perden llocs...
Però els nivells de creixement molt diferents als que estem acostumats, no?
Evidentment, però és que jo penso que el concepte de creixement l'hem de
trencar.
A oblidar.
Okay.
I la... Home, també hi ha canvis tecnològics, com per exemple ara hem parlat altres vegades aquí a Mossegar del Pont, la impressió 3D. Jo entenc que la impressió 3D, dèiem l'altre dia amb en Daniamo, canviarà, per exemple, no tinc que portar una merda de plàstic feta des de Xina, la puc imprimir aquí. Amb una merda de plàstic d'aquí. Vale, però com a mínim no tinc que agafar i moure el plàstic
també
des de Xina fins aquí.
No cal imprimir en plàstic, també s'imprimeix amb altres...
Bueno, sí, imprimem tot tipus de coses, fins i tot fusta, però que diguéssim la producció local i a més és producció sota demanda o fins i tot capacitat de reciclar, perquè aquests materials es poden...
I l'autoproducció, això també és un altre tema.
Jo penso que és important, és a dir, tenim tecnologia i coneixements tècnics per aprofitar molt bé els recursos. I aleshores nosaltres, en totes les coses que podem fer, i ja no parlo de coses tan sofisticades com una impressora 3D, coses molt més senzilles, podríem treure molt de suc dels recursos locals. El problema en realitat és que estem tots empesos a consumir més i més, perquè és una necessitat del nostre sistema econòmic. Si te treus el sistema econòmic de sobre, podràs en sortir-te.
És el que dèiem alguna vegada, que aquí ja no s'arreglen les coses, es tiren i se'n compren de noves.
Això, des de que hem entrat en la crisi a partir del 2008,
comença a canviar.
Ha canviat bastant, amb models de reciclatge, models de compartir...
Bueno,
no és majoritari.
L'Ajuntament de Barcelona té una història superguapa al carrer Sepúlveda, que tu portes el
aquest
mòbil...
Ajuntament de Barcelona, el d'ara, té una cosa superguapa,
de veritat,
que m'estranya perquè...
És que fa poc vam fer una conferència aquí a l'UPC quan vam fer el documental de la...
comprar usar...
Hi havia un home que és el responsable d'aquesta història i és, tens qualsevol cosa espatllada, vas allà, al·lucina
t'ensenyen a reparar-ho. Molt bé.
I no la telegram, t'ensenyen a arreglar-lo.
Sí,
és allò que deies, que hi havia el curs aquest d'ensenyar com arreglar-te el vàter, que és el que costa més.
Ahir ho pensava.
Exacte, és aquest, Marc.
Però té un gran impacte econòmic, és a dir, si tu comences a reparar les coses, reutilitzar, reciclar-les, hi ha fàbriques que tanquen.
Sí.
És que és com funciona
és un problema,
sistema econòmic.
És que, clar,
és a dir, tu has de canviar el sistema econòmic perquè si no les derivades igualment són nocives.
Sí.
Si no hi ha consum, hi ha atur.
Clar.
És així de trist.
Parles de la rehumanització. El de relocalització és més comprensible. Què vol dir rehumanitzar?
Va, hi ha una cosa que a mi em sobta quan de vegades faig xerrades explicant el problema del picoll, sobretot fa uns anys, que la gent em diu, bueno, però això ja no ho veuré. I jo dic, bueno, a mi quan la gent em diu això, jo normalment dic...
Sembles a l'avi de la competència, aquell que diu, jo això ja no ho veuré.
Hi ha gent de meva edat, uns 46, que em diuen, això ja no ho veuré.
Però si tu no ho veuràs en 40,
jo
en 50 ja.
Perdona, no sabia que tenies càncer terminal. Clar, perquè és que no està veient perquè ja està passant, és a dir, el que estem veient ara ja és una manifestació d'això. Però en qualsevol cas, a mi em sembla al·lucinant, jo que tinc nens petits, em sembla al·lucinant que no et preocupis pels teus fills. Aquí s'ha trencat un contracte intergeneracional que ha estat vigent durant tota la història de la humanitat. Els pares es desvivien i se sacrificaven pel bé dels seus propis fills. Què passa tu ara? Que no, que tu vols viure bé, tot i que...
No un bé immediat, un bé també a llarg termini.
Efectivament, però vull dir, però és que aquí hi ha un contracte intergeneracional que s'ha perdut i que per mi és una de les essències de la humanitat i de la civilització ben entesa. Aleshores, igual que això, hi ha moltes altres coses, jo dic, com podem dir que un sistema econòmic funciona bé si tenim fins i tot aquí en aquest país nens que només mengen quan van al col·le, al menjador escolar? Com pots pensar que això està bé? Com pots pensar que està bé que desnonin la gent de casa seva? Vull dir, o que no tinguin treball. Jo ho visc també a prop, la meva família. Vull dir, són coses que dius, hi ha una tal pèrdua de valors, una tal alienació, que la gent no se n'adona, excepte com a normals coses que haurien de fer-nos indignar-nos a tots.
Però perdona, Antonio, amb aquestes preguntes sense resposta que tenim por ahí, no? Potser, o sigui, ara hem rebut a Espanya des de 2009, hem rebut un pal absolutament bestial, però no només a Espanya, no? França està rebent en aquests moments, Grècia, Itàlia,
Portugal,
què Irlanda... Què hem fet? Fixeu-vos, estem forçadament a replantejar-nos coses, no? Aleshores, jo no crec en les manegres i coses d'aquestes, no? Però potser hi ha algú, Déu, no sé si existeix aquest tio, però Déu que es diu Merkel...
Tu a classe em vas parlar de la mà invisible, no?
Sí, però
bueno,
era invisible.
Per anar del programa, millor dir-li un superheroi, però bueno, si hi ha algú allà dalt...
No, ja em sembla bé. No, un superheroi que es pot dir Merkel. Sí. Que es pot dir Merkel, d'acord? ¿Vale? Que decideix que hem de parar...
No fa el tipus,
Que hem de parar, que hem d'anar parant i hem d'anar frenant coses, no? És que, per si no acabo d'entendre jo tot aquest follon que ens han muntat des del 2007, de que ens han castigat a tots, és perquè algú ens ha castigat.
O per exemple, amb la moguda que han muntat, perquè les factures de la llum s'han multiplicat, s'han duplicat.
Els serveis en general.
Sí. Però la factura de la llum s'ha duplicat. Jo no faig, més que canviar les bombetes per bombetes LED i cada vegada pago més de llum. Dic, no ho entenc.
Té tot el sentit del món. I jo l'article ho explico quan parlo de reforma financera, i és a dir, en un sistema feudal tu tens el senyor feudal que t'exigia el 10% del que produïes al llarg d'un any.
I allò de la de cuixa, no?
En un sistema capitalista hi ha el senyor capital que pel simple fet d'exigir t'exigeix el 5% nominal, 3% efectiu, del que ell és, amb la qual cosa, com més t'exigeix. Què està passant ara? Com que no pot garantir aquestes taxes de recreixement històriques, com està aconseguint bombejant de les classes, de les rendes de les classes mitjanes, amb la qual cosa s'està destruint la classe mitjana i de l'Estat, que s'està transferint deute privat cap a públic. Amb la qual cosa, què està passant, bàsicament? Bueno, doncs que com que s'intenta mantenir a tota costa el sistema, el senyor feudal, en aquest cas el senyor capital, s'està bàsicament exprimint, s'està traient.
I quan no ho pots fer en impostos o no ho pots fer amb consum o no ho pots fer amb no sé quantos, ho fa amb coses tan bàsiques com els pagaments de serveis.
Privat al públic, ingerència a l'Estat perquè legisli a favor d'ell, que li doni totes les garanties.
Sí, però a nivell global, jo ara dic algo que és molt bèstia, no acaba de ser negatiu, és a dir, de cop comencen a sortir una sèrie de moviments superpotents que si no haguessin sortit, vale?
Estimulats que surten per necessitat, crisi,
que comencen a plantejar-se que les coses les haurien de fer diferent.
Sí. I que pretenen fer neteja si el sistema no els absorbeix. No?
Ja s'ha absorbit.
Sí, també. Un minut, tenim només una frase per acabar una mica en aquesta orientació, no sé si optimista, però com a mínim algun consell o coses que hem de tenir en compte a la curta, no? Per poder canviar o per adaptar-nos als canvis que forçadament tindrem.
Jo no crec que les solucions individuals, perquè al final hi ha un poder molt gros que t'arrasarà. Jo crec que efectivament l'esperança està en que tothom entengui els problemes i reaccionem plegats, comprenguem que no anirà millor, comprenguem que tots som grans de sirena, això que tornarem al creixement, i el que hem de fer bàsicament és repensar el sistema, i entre tots, tothom, fins i tot amb el botim, hem de construir un sistema que es pugui sostenir, perquè ja no és una qüestió d'elecció, és de possibilitat, del que realment podem fer tenint en compte la baixada de disponibilitat de recursos, que és la situació a la que ja ens trobem. Es pot fer. Tenim molta tècnica, tenim molta capacitat, hi ha moltes maneres d'aprofitar els recursos. És un problema social, hem de fer un canvi.
I això, José, no lligaria també amb replantejar-nos el model de repartició de les coses? Perquè amb aquest model que tu estàs dient suposa perpetuar o fins i tot posar més gent en situació de patiment, no? O d'exclusió, amb els aturs. No?
Sí, és que jo em sap greu, jo no sóc gens optimista. Jo no. Crec que la humanitat canviarà a
base d'hòsties.
A cops. Si no, no canviem.
Pues amb aquesta afirmació tan optimista, anem a fotre-li canya a Lenovo, que també s'ho mereix, perquè també ha fet una cosa
molt, molt bèstia el que han fet. És molt
Antonio Turiel, moltes gràcies per estar al programa. José, si et vols quedar uns minuts més, molt continuem bé. Amb la part de la tertúlia, que hem de fer canya a uns senyors que fan coses lletges.
Molt lletges.
I esperem trobar-te aviat. Gràcies.
Antonio, bueno, moltes gràcies.
Anem a per la falca de la tertúlia de Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Tornem passió. Aquí a taula.
Passió.
Tornem aquí a taula.
És altra cosa. I no tenim...
Marc Alier, moltes gràcies per estar a la tertúlia. Bueno, José Cabré, que ha tingut a bé quedar-se després de la interessant conversa. Sí. A veure, deixeu-me dir dues notícies molt ràpides.
Ràpides, però són d'interès general.
Sí, són d'interès general i entrem una mica a explicar què ha passat amb Lenovo i el phishing. Molt breu, l'enllaç oficial, us posarem a les show notes l'enllaç oficial d'Apple al programa de reparació de MacBook Pros amb problemes de vídeo. Només es veuen afectats alguns models, els MacBook Pro de 15 i de 17 polzades 2011 i els MacBook Pro Retina de 15 de mitjans del 2012 a inicis del 2013. Molt breu. I segona, que ens ha sobtat, Acer Ibèrica ha tret deliberadament el català dels seus dispositius Android. Perquè venien en català i els ha tret.
Està bé.
Nosaltres hauríem de fer de periodistes i el que hauríem de fer és trucar a Acer i parlar, que ens expliquin per què.
El telèfon, trucar
i a més ho podem fer, no?
Sí.
És Acer, es pot trucar perquè tenim contacte.
Podríem la setmana que ve fer i mirar a veure si podem fer-ho i
farem de periodistes. Vale, Ludo, explica què ha passat.
Primer de tot, recorda, el mercat de PCs, el mercat de PCs ara com ara, el marge que tenen les empreses és irrisori. Per exemple, quan es parla del mercat de smartphones, es diu que clar, bueno, Samsung, Apple i companyia tenen, però el 95% dels beneficis dels smartphones se'ls estan portant a Apple. Doncs amb el PC passa el mateix. O sigui, la gent ven molts PCs, però el benefici que hi ha, i sobretot en la gamma més baixa, allò que se'n diuen els netbooks, aquests low cost, el benefici és superbaix. I llavors, com ho foten les empreses, doncs, per guanyar diners amb això? Doncs el que fan és que t'instal·len merda en l'ordinador que tu compres. Llavors, quan tu et compres una màquina amb Windows, però des de ja fa molts anys, doncs t'instal·len programes que tu no has demanat. Per exemple, es venen màquines que ja venen amb dos antivirus preinstal·lats, en versió de proves. Tens dos antivirus. Per què? I de vegades hi ha antivirus que identifiquen altres antivirus com a virus i es barallen i coses d'aquestes. Llavors, bàsicament que tens que agafar, desinstal·lar-ho tot, instal·lar el sistema operatiu net des de zero. I això és un problema que Microsoft hauria de prohibir. Si tu m'instal·les una OEM, no em fiquis merda, però en foten. Llavors, en aquest cas, Lenovo, que és el fabricant que ven més PCs del món...
Perdona, i tu has dit abans que no afectava, però Lenovo és un dels fabricants que ven més PCs del món a les empreses.
A les empreses i als usuaris finals. O sigui, no oblidem, el PC el va inventar IBM. I IBM es va vendre la seva divisió de PCs, i per exemple la màquina Stellar...
Recordem que Lenovo no són xinesos, són taiwanesos.
Són taiwanesos.
No ho sabia,
sí, sí,
no sabia, en xinesos.
Fabriquen a Taiwan, però l'empresa està fundada a mainland Xina, està fundada a Beijing. És capital xinès, però també fabriquen a Taiwan, però bueno. Xina i Taiwan tenen un rotllo molt raro.
No, però és molt important saber si és xinès o taiwanès. Ho dic en
taiwanesa.
És taiwanesa,
Vale, sí, doncs sí. Què ha passat?
Llavors, el que passa és que Lenovo, en aquesta línia d'això, en els seus ordinadors, diguéssim, pensats per usuaris, no la gamma professional, és a dir, el ThinkPad aquest que feu servir a Capsid en principi no està afectat, però qualsevol es creu la gent de Lenovo, han instal·lat amb una...
Bueno, el CEO ha sortit a fer la cara.
Han instal·lat un software que es diu, no sé si Silverfish o una cosa així.
Superfish.
I aquest Superfish fa una cosa super simpàtica, que és que tu navegues, agafes el navegador web, l'Internet Explorer o el que sigui,
entres a Google com tothom,
entres a mossegalapoma.cat i t'ensenyen un anunci. I aquest anunci no l'ha posat.
Mossega la poma. No, nosaltres no posem,
anuncis. Tenim algun link cap a productes recomanats que recomanem d'Amazon?
Que per cert, us agraïm molt que els hagiu seguit, perquè per fi és el primer mes després de 8 anys que podem pagar el transfer out, l'ample de banda.
Hem pogut pagar l'ample de banda.
Cosa que us donem besitos per tot arreu.
Us estimem molt. I estem ara revisant productes, que és una cosa que ens agrada fer. I
sobretot recomanem allò que hem provat. No recomanem coses que no hem provat.
El producte no és més car i ens feu un favor a nosaltres. Doncs trobes anuncis anuncis a mossegar el poma i nosaltres no els hem posat i ni rebem res per aquest anunci. I el cobra Lenovo. Llavors, això dius d'entrada, dius, vale, és bastant mala bava fer això, però això hi ha coses, per exemple, si tu t'instal·les un programa de Softonic, ja sempre t'estan dient, vols instal·lar-te això? Si tiquen aquestes barres.
Softonic,
el problema és com ho fan els d'aquest programa, el Superfish aquest. I és que el que fan és que bàsicament el que fan és que
no només
ataquen a webs obertes, sinó que també ataquen a webs encriptades per HTTPS.
I assalten el protocol.
Sí, per exemple, tu vas al teu banc i et foten anuncis a la web del teu banc, perquè el que estan fotent és que et foten un atac del que es coneix com a man in the middle, i el que fan és que trenquen la seguretat, la connexió SSL, trenquen la seguretat i t'estan fotent un sniffing de tot el teu tràfic web.
Ole, compra-te un Lenovo.
Compra-te un Lenovo, és a dir, que si tu et connectes al teu banc, el servidor aquest estava veient les dades del teu banc. Super bèstia. Però a part, està fet de forma tan matussera que com que estan trencant la criptació SSL,
qualsevol pot fotre el nas.
Exacte, crea un forat de seguretat. I a més, quan els van agafar i els van dir, ei, que esteu fotent això, què passa? En comptes de contestar algú que en sabia, va contestar algun advocat o algú de màrqueting o algun impresentable d'aquests dient, ah, no, això no, fent-se el longuis. Fins que al final el director tècnic s'ho va mirar i va sortir ràpidament a dir, senyors, l'hem cagat, culpa nostra, parem els servidors i enviar. Però això és una cosa terrible. A veure, això va molt en la línia del que ens explicava en Benjamí Villadoslada. És a dir, a veure, quan compres un ordinador has de saber el que executes.
Si és tan barat com sembla, vol dir que sigui barat, ni que sigui car.
Tu vols saber el que està passant i has de poder controlar. I l'única manera és si tenim realment programari lliure i maquinari lliure, software lliure i hardware lliure. L'altra cosa és també, si el producte és tan barat, és gairebé com si fos gratuït, quan fas servir un producte gratuït, tu ets el producte. Ja està. I al final tens el que estàs pagant. Si tu a veure, en el cas, per exemple, aquí, que som mossega la poma i som maqueros, evidentment Apple no es guanya els diners instal·lant software i fent coses rares d'aquest estil.
Tu cobra l'Apple Store. No cal
pagues
que
el gust i les ganes i les marranes, ho pagues tot.
Però com a mínim no et fot phishing.
Però almenys saps que aquest tipus de coses no te les fan. No vol dir que Apple no foti coses, que també...
Gràcies, perquè ens han dit que som molt cunyaus, però que últimament estem moderant el límit de cunyadisme.
Tenim el cunyadisme sota control. Sota i si control. No, que ens renyin per Twitter, que ens farem les esmenes quan toquin. José, què et sembla això, del superfish aquest?
A mi em sembla al·lucinant, però també em sembla al·lucinant que Google foti el mateix al meu correu electrònic, no?
Sí, però tu l'acceptes, això.
Tu l'acceptes. Tu saps que Google et posa publicitat.
És part del contracte.
Sí. No accepto res, no em queda més remei.
No, a veure, si tu vols fer servir Gmail, és quan, dius, escolta, acceptes els termes del contracte.
Parlem d'Apple, jo també soc Apple Man, no?
Sí, vale. També és maguero.
Condiciones.
S'ha comprat un iMac.
Condiciones.
Sí, no, les condiciones.
15 pàgines, 50 pàgines, tu què fots? Estàs al final i dius, i et diu, sí. L'ha leído, seguro? I dius, sí. Estic acceptant coses que jo no voldria acceptar,
sí,
ni molt menys.
Segur.
Bueno, aquí els únics que no enganyen, saps qui són?
Qui?
El nostre patrocinador, que és Capsyl. Sisplau, la cunya i la falca del nostre patrocinador.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Bueno, amb això que dèiem, José, almenys Google t'ho diu, però això del superfish és que no ho diuen enlloc, no ho acceptes. O sigui,
us dic una cosa,
ni sabien ells,
fa un mes ja vaig estar a punt de comprar per Burkina? Un netbook Lenovo.
Aquest era baratíssim. Doncs són aquests.
Pues era, són aquests. Aquesta música que esteu escoltant de fons i que el nostre super tècnic ens ha posat, moltes gràcies, aquí, així, mola, és la música de les propostes. Vos seguis, avui en tenim un munt. Però un munt, Començo per una que en Carles Canyó, com avui tenia que fer de cangur dels seus dos crios, no pot estar aquí.
Havia de fer de papa.
Sí, de papa.
Fer de cangur quan els nens no són teus. Ara encara es fa de papa.
És papa cangur. Diu,
esteu... La Marina.
Llegeixo, perquè ens ho ha posat allà el guió. Diu, esteu convidats a la propera jornada d'empreses, docents i alumnes d'informàtica, la jornada JEDAI 2015, m'encanta el nom, JEDAI, que es farà dijous 5 de març a l'Institut Joan d'Àustria de Barcelona. Vindran els d'Eticom Som Connexió, molt bé, que han estat aquí.
evidentment.
A parlar-nos d'economia del bé comú en l'àmbit de les telecomunicacions, hi haurà una taula rodona sobre la que cal tenir en compte per muntar una startup tecnològica, explicaran com muntar una impressora 3D i faran una criptofesteta.
Cripto, hi ha una criptoparty, una criptofesteta.
És una variant de les criptoparties on s'ensenya la gent del carrer a garantir la seva privadesa amb la tecnologia.
Hi haurà ganxitos?
Com a,
si no hi ha ganxitos, no
és una criptofesteta. I bueno, per això no és tot. Hi haurà més actes, consulteu el programa complet i ens dona l'adreça de, del programa on, tot i que sigui gratuït, és convenient que la gent s'hi pugui inscriure perquè ells així poden saber quanta gent hi anirà. Més coses. En Raül Arribas, que t'ha posat en vereda aquesta setmana, ens proposa que fem que ens connectem al blog de Arabà de Jocs i llegim la revisió que ha fet d'un joc que es diu Republic. Per iOS, molt bo. El Pau Nin ens parla del Ranger Drone Project. És un projecte per construir drons de baix cost, alta autonomia i càmeres que tenen visió nocturna i programació de rutes, que es fa servir especialment per vigilància de grans extensions com ara parcs naturals, contrafortius, incendis, etc.
Això dels drons algun dia començaran a haver-hi problemes.
Bueno, doncs aquest...
ja hi ha un problema.
Ja hi ha un problema, però començarà a ser xunqui.
Bueno, aquest, el Ranger Drone Project és un projecte de la UPC, fet per uns anys de la UPC, i els farem venir aquí a que ens ho expliquin.
Molt bé.
Molt bé. Jo us recomano que torneu a enganxar-vos a la sèrie, a la quarta temporada que comença ara, de House of Cards, una sèrie de
Netflix.
Sí, comença.
Ja comença.
No ho he apuntat al dia, però bueno, és la famosa sèrie del Kevin Spacey, i és molt bona. Per cert, aquí no es pot veure.
No,
sí que es pot.
És tercera temporada.
Tercera temporada, sí.
Tercera.
Aquí no es pot veure, sí que es pot veure.
Clar que sí, mireu l'entrada de Mossega la Poma, d'Smart DNS, i podeu comprar Netflix i pagar i poder-ho veure tot.
Correcte.
Directament. I si no, de piratebay.cr, que jo no he dit aquesta adreça,
ja
però és possible
a
de piratebay pugueu trobar alguna cosa.
Com has dit?
De piratebay.cr.
Que els de piratebay han deixat CR i han tornat al seu lloc d'origen.
Ah, i han tornat al lloc d'origen. Sí. En qualsevol cas, si aneu a de piratebay, jo us recomano que utilitzeu el navegador Chrome i fiqueu el plugin Adblock. Així no veureu marranades i de vegades algunes coses de bastant mal gust.
Exacte.
Llavors ho traieu i llavors només surt el contingut que vosaltres
esperem. Antonio Turiel, que ha hagut de marxar, ens va passar l'altre dia una proposta també perquè la llegíssim ara, que es diu un llibre, es diu En la espiral de la energia. És un llibre d'en Ramon Fernández Durán i de Luis González Reyes, un llibre profund on tracta els temes que avui hem introduït d'una manera molt més, profunda, i us posarem l'enllaç a les show notes.
Perdona, el llibre aquest està fet per Ecologistes en Acció.
Sí, correcte.
I està molt bé perquè te pots baixar gratuït si vols, però et diuen que, hombre,
són dos volums, sí. Sí, molt bé.
Que el compressis.
Jo us recomano uns auriculars d'alta gamma, que he fet una review a la, en el blog, que són Freedom Sprint, de Jaibert, la casa Jaibert.
Són
d'aquests on-ear, d'aquests que es posen dintre de l'orella, com diu el Rafa, o no sé si diu el Carles diu, hòstia, és que te follen per l'oreja, doncs pues això. És molt, molt mal gust. Però aquests auriculars, jo li puc dir al Carles, són còmodes, si t'agrada l'esport, són Bluetooth, amb mans lliures, jo que faig bicicleta i que me'n vaig a córrer i que els tinc tot el dia a sobre, no em molesten, m'he gastat molts diners amb pocs euros, o sigui, 20 o 30 amb auriculars que jo pensava que eren bons i els he acabat llançant i tirant,
sí.
I per fi aquests que són més cars, però com a mínim els porto des de fa 6 mesos i puc dir que aguanten.
6 mesos fa?
7 mesos ja.
A mi no, uns altaveus no, auriculars no em duren.
Pues aquest sí. Una altra aplicació, ens la porta l'Antonio EZ. Es diu Polaris Office per iOS i Android i Mac i Windows i més, i és gratuïta i permet la lectura i edició de documents Microsoft Office. I tanco les recomanacions Mosseguis amb una d'en Dani Sevilla, que és del grup de The Booleans, que ens anuncia que tornen a Barcelona, tornen a fer el Píndola Day 02, que és dissabte 7 de març.
Què és això del Píndola Day, que no sona massa bé?
Ara explico. És dissabte 7 de març de 10 a 2 al Centre Visions, al carrer Igualada 4 de Barcelona. I fan xerrades que duren 20 minuts, són tècniques, són per programadors, dissenyadors o gent que li agrada la cultura digital. Per exemple, aquesta hi ha una xerrada molt bona que són llenguatges de programació impossibles, no?
És a dir, com el brainfuck i coses així.
Exacte.
No?
Però també explicaran què és un API, o sigui, com funciona l'API de Flickr, què és una CDN per les pàgines web, o sigui, coses més aplicades, i són píndoles de 20 minuts de 10 a 12, de 10 a 2.
Parla aprendre cosetes.
Sí, molt xulo, i a més la gent que ho fa és una gent molt maca. El Dani Sevilla i la seva colla són gent gent guapa. I tens alguna proposta, José? Avui t'ha agafat una mica en fred.
No, no, tinc coses si voleu, eh?
Pues vinga, llença.
Peli, La sal de la tierra.
La sal de la tierra. Ostres, sí. L'altre dia me la recomanaven.
Sebastián Salgado. Sebastián Salgado. Aquest home és un fotògraf al·lucinant, que s'ha tirat la vida fent fotos, i aleshores això és una pel·li reportatge sobre el personatge aquest. Genial.
La sal de la tierra.
Sí, però a més no fa fotos qualsevol.
Sí, no, són les fotos.
Molt interessant, molt interessant.
Molt bé.
Altre, escriptor Álvaro Mutis.
Álvaro Mutis.
Colombià, un clàssic, però genial. Escriu que és una meravella.
Molt bé. Doncs ara sí, ara marxem. Gràcies per les propostes. La setmana vinent... La setmana vinent què passarà? Ara. La setmana vinent a Mossega la Poma tindrem un especial Mobile World Congress, com no pot ser d'una
altra, no
altra
manera.
I res, ens trobem...
Aquest any no hi vaig.
No hi vas tu?
No vaig...
Ni a les noies, aquelles que et regalaven fondes de...
Sí, però...
Eren sueques, eh?
Va ser feina, no pot ser això.
Jo aniré a veure les noies de Iola.
Ah, les de Iola!
Perquè em facin
les sueques.
Una... Vinga, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens trobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulguis. A cultura, @mossegalapoma.cat. Seguiu-nos a Twitter, @mossegalapoma, i al grup de Flipats. De Flipats a Google Plus,
clar, a Google Plus, i l'últim, que pagui la llum.
Vinga, adéu-siau.